Molt bona tarda, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Matí.
I com sempre ens posem en marxa amb els titulars del dia. La policia local de Calella ha fet gairebé 16.600 actuacions. D'aquestes, més de 3.000 han estat de trànsit i de seguretat viària, xifres que s'han donat a conèixer amb motiu de la celebració del Dia de la Policia. Avui dilluns es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. L'objectiu d'aquesta jornada, que es fa amb el lema Prevenció, la clau de l'equilibri, és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals. En parlem a l'Info Migdia amb Cristina Molina, que és la responsable de Salut Mental del Departament de Salut. Les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de Calella, Canet de Mar i Pineda comencen aquest dimarts, i ho fan a Calella, les sessions formatives per fomentar l'emprenedoria. Una sessió que anirà a càrrec de Sandra Cordone, experta en màrqueting i xarxes socials, que ens acompanyarà també a l'Info Migdia. I aquest cap de setmana s'ha celebrat a Calella la Fira de la Gent Gran. Enguany ha estat la quarta edició i ha estat tot un èxit. Al llarg de 2 dies s'han fet diversos tallers orientats amb el lema per un envelliment actiu. I les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta acolliran aquest proper dissabte el primer míting de promoció d'atletisme Ciutat de Calella, una jornada que coincidirà també amb el trofeu promoció que organitza la Federació Catalana d'Atletisme. Comencem. La policia local de Calella ha fet gairebé 16.600 actuacions. D'aquestes, més de 3.000 han estat per qüestions de trànsit i de seguretat viària, unes 1.200 de serveis assistencials, més de 2.800 administratives i gairebé 10.000 de seguretat i convivència. Durant la celebració aquest divendres, el Dia de la Policia, l'alcaldessa Montserrat Candini agraïa l'esforç que fan els agents en moments en què la ciutat diu està molt tensionada, com per exemple amb la celebració recent de l'Ironman.
En som conscients, l'inspector, el tinent d'alcalde, el conjunt del govern i jo mateixa, que aquestes propostes que fem al llarg de l'any, que són moltes, molt variades, perquè com diu tothom, que l'illa no pareu de fer coses, això vol dir sobrecargues per vosaltres. Però també en som conscients que a vegades, i mirant-vos als ulls, us veig feliços de participar, d'estar tensionats.
Per la seva banda, el director general de l'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, agraïa la tasca que fan els agents de tots els cossos de seguretat, sobretot en uns moments complicats com els actuals, amb l'amenaça de terrorisme jihadista. Torna a recordar Jardí que estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista.
Segurament també el moment més complicat dels cossos i forces de seguretat mundial. Estem avui en dia amb una amenaça global, una amenaça que es diu terrorisme, una amenaça que es diu terrorisme jihadista, i que per tant hem d'anar evolucionant dia a dia en base a aquestes noves necessitats que van sortint. Sabeu, i per si no ho sabíeu alguns us ho dic, estem en nivell 4 sobre 5 amb alerta per atemptat terrorista.
Jordi Jardí ha avançat també el resultat d'una enquesta de Seguretat Pública de Catalunya que obté uns resultats històrics. Segons ell, els ciutadans valoren en 7,3 i 7,1 la confiança amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, respectivament.
El seu màxim històric, amb una nota de 7,3 i 7,1, respectivament, valorada pels ciutadans d'aquest país. Jo sempre dic una cosa, i no sé si és encertada o no és encertada. Les coses no són com són. Les coses són com sembla que són. I l'opinió de la gent és molt més important que la realitat. I la gent avui té una percepció de seguretat altíssima, una percepció de professionalitat altíssima dels cossos i forces de seguretat. I per tant això fa que al moment més delicat a nivell de seguretat de la història mundial, la gent se senti més protegida que mai.
Durant aquesta celebració, feta al far de Calella, es van donar condecoracions a policies, Mossos i també a un agent de Gesvia per ajudar a treure un cotxe de la Riera cap a Esprà quan, al maig d'aquest any, els seus ocupants es van quedar atrapats dins del vehicle un dia que plovia i que baixava la Riera. També es va condecorar els policies que van participar de la detenció del carrer Bruguera, on van disparar les rodes d'un cotxe, els que van actuar també en un possible sabotatge a la via del tren i en els agents que van treballar a l'inici de la investigació del presumpte pederasta. També s'ha condecorat agents que han ajudat a persones en perill i a l'àrea d'educació de l'Ajuntament per la col·laboració en temes relacionats sempre amb els menors. A la celebració del Dia de la Policia hi va haver també representants d'altres cossos com de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. A nivell polític també hi va assistir el regidor de la CUP, Jean Catà.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv.
Avui dilluns es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. L'objectiu d'aquesta jornada, que es fa amb el lema Prevenció, la clau de l'equilibri, és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. En parlem de tot plegat i ho fem amb la Cristina Molina, que és la responsable de Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat. Cristina, bona tarda i benvinguda a Ràdio Calella.
Bona tarda.
Parlem d'aquesta jornada que, sobretot, tot i que són molt importants les polítiques que es fan a través del Departament de Salut, però sobretot la conscienciació, no? Lluitar contra aquesta estigmatització que hi ha quan una persona pateix una malaltia mental.
Sí, aquest és l'element més rellevant, no? Sobretot és la sensibilització social. Sabem que els problemes de salut mental són molt prevalents. Una de cada quatre persones podrem patir un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Per tant, el més important és ser sensibles, conscienciar, no? I lluitar contra aquest estigma, no? Que socialment hi ha hagut des de fa molts anys envers les persones que tenen aquest problema, no? I això vol dir, doncs, dur a terme, doncs, campanyes de sensibilització, vol dir, doncs, que les persones afectades tinguin un paper més actiu, vol dir empoderar aquestes persones i a les famílies, no? Perquè tinguin una veu activa, no? en el moviment social, no? I aquest és el tema amb el que estem treballant, donant suport a impulsos de campanyes com la campanya Obertament, que ha sorgit del mateix moviment associatiu.
És important, sobretot, Cristina, la visualització de tota aquesta acció i també de les persones que potser pateixen un trastorn mental perquè no es vegi d'una manera negativa, com potser fa anys sí que es veia o que la gent tenia com certs prejudicis quan tenia davant una persona amb una malaltia mental?
Sí, aquest és l'element més important, no? Hem de normalitzar el que és el patir una malaltia mental, no? I les persones, doncs, podem tenir diferents problemes de salut, no? I igual, doncs, que una persona pot tenir una diabetes o una persona pot tenir qualsevol altre problema, doncs les persones poden tenir, doncs, depressió, ansietat, doncs poden tenir trastorns bipolars, poden tenir esquizofrènia, però per davant de tot són persones. Són persones que han de poder portar una vida el més normalitzada possible en el seu entorn social, educatiu i laboral més proper, i per tant el que és important d'aquests moviments és que aquestes persones passin de ser pacients i per tant subjectes passius a ser persones que defensen uns drets, no? I que per tant són persones que actuen activament per aquesta sensibilització social.
Des del Departament de Salut abordeu tota la qüestió d'una manera comunitària, d'una manera col·lectiva, global, que suposo que és precisament per això, perquè tots en siguem conscients, no? De que tots podem patir en qualsevol moment una malaltia mental i que tots n'hem d'estar preparats.
Sí, en realitat les grans estratègies europees ja van en aquesta línia, eh? El Pla de Salut Mental Europeu de l'OMS, que es va aprovar el 2013, ja parla de que s'han de desenvolupar polítiques actives de promoció i prevenció de la salut mental, de que s'ha d'atendre les persones amb el seu entorn comunitari, per tant, desplegament de més serveis comunitaris, de que s'ha d'afavorir la participació participació activa d'aquestes persones, se les ha d'empoderar tant a les persones afectades com a les famílies, s'han de desenvolupar recursos que permetin, no?, que realment aquestes persones puguin estar visquent en l'entorn més proper i també doncs, que aquestes persones puguin aconseguir doncs, una inserció social i laboral.
I per últim, Cristina, el perfil de persona que pateix una malaltia mental suposo que és molt ampli i no sé si ara, en els últims, no sé, 5-10 anys i amb motiu de la crisi econòmica hi ha hagut més persones afectades, potser per, en moments puntuals, un problema de salut mental.
Sí, bé, el perfil, com vostè deia, és molt ampli. Sí que és veritat que el problema de salut mental més prevalent és la depressió, aquest sí que és el més prevalent, que sobretot doncs, que al voltant o gairebé el 20% de les persones que fan una consulta en els centres d'atenció primària de salut està relacionat amb un problema de salut mental, principalment ansietat i depressió, i també és veritat doncs, que a l'any 2015 al voltant d'unes 240.000 persones van fer una atenció en els serveis especialitzats. Sobretot l'element més rellevant ha estat l'increment de la demanda en la població infantil i juvenil, no? Per això, doncs, una de les accions que el Departament de Salut considera com a prioritàries és treballar per millorar tota l'atenció a el que és la població infantil i juvenil vulnerable, no? I aquest és un element clau d'aquest nou model d'atenció comunitària.
Doncs avui hem parlat d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Ho hem fet amb Cristina Molina, que és la responsable de Salut Mental del Departament de Salut. Cristina, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Calella.
I gràcies a vosaltres, gràcies per la vostra sensibilització i gràcies pel paper que feu als mitjans de comunicació també en aquesta lluita contra l'estigma. Moltes gràcies i bona tarda.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
A Palafolls, aquest dissabte, la nit es va localitzar el cadàver d'un home de 64 anys al polígon d'en Puigverd, en una zona d'estacionament de camions. L'home, de nacionalitat alemanya, havia patit almenys un fort cop al cap que li hauria causat la mort. Els Mossos d'Esquadra investiguen el crim que s'ha produït en una zona sense il·luminació i molt fosca.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de Calella, de Canet de Mar i Pineda de Mar comencen aquest dimarts les sessions formatives per fomentar l'emprenedoria, una activitat que es fa també amb el suport de la Diputació. Demà dimarts es posen en marxa, es faran les sessions aquí a Calella i té per títol "Estàs pensant en obrir una botiga online? T'expliquem les claus per fer-ho". És una sessió que anirà a càrrec de Sandra Cordone, que és experta en màrqueting i xarxes socials. I amb ella ens acompanya avui a través del telèfon. Sandra, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Suposo que ja ho tens tot preparat per demà, no? Per la primera classe de demà?
Sí, amb moltes guanyes de fer la classe.
Uh-huh. Doncs parla'ns una mica. És per ensenyar a la gent, si estan pensant en fer un negoci online a través d'internet, que tinguin les claus, que sàpiguen què és el que han de fer. Tot i que avui a l'Info Migdia nosaltres no ho explicarem tot perquè hi ha molta gent que està apuntada i que demà hi anirà, però sí, dona'ns algunes claus. Què és el que hem de fer o què és el que ensenyaràs demà per a aquesta gent que vol saber i que vol posar un negoci online?
Val, perfecte. Donaré unes pistes per no desvelar, no? Mira, sobretot és donar a conèixer les bases per poder muntar una botiga online, com bé havies dit tu, però de la mena més òptima i efectiva possible. Sí? Lamentablement, la majoria de la gent pensa en l'estètica, en els colors, i es deixa tota la resta. I clar, després es brina algú que diu fer botigues online i generalment decideix per el que fa millor preu, però clar, això no és seriós, perquè no tindràs èxit amb el teu projecte. I clar, tens, diria, una mica de sort, no?, si és que creus que tens èxit. És per això que preparo els meus alumnes a pensar i a definir els seus objectius reals, entre ells l'estètica i els colors. Però clar, pot ser que és una mica ambiciós el meu plantejament, però crec que d'aquesta metodologia és, està aprovada, no? És la efectiva, realment. Pensar en la logística, pensar en tots els apartats que vols tenir, pensar en les metodologies de pagament, la passarel·la de pagaments, con quien faràs el teu conveni, PayPal, amb quin banc, no? que TPV, faràs una transferència bancària, faràs reembolsament o no, tot això, no? I a més les polítiques de llei de protecció de dades, tenir-les molt de compte, els cookies, despeses i tot això, no? Que la gent necessita saber.
Clar, diguéssim que no és només dir vull vendre per internet, obro un espai web i en allà poso a la venda, sinó que prèviament s'ha d'estudiar molt bé tot això que estàs comentant, no? És a dir, de quina manera cobraré, com es faran els pagaments, de quina manera funcionarà internament, no? L'empresa.
És que crec que en això, però al 100%, primer de tot hi ha que planificar quals són els meus objectius a cobrir. Val. Com faré, no? Una vegada que he rebut les peticions, com faré tot això? Tinc temps, disposo de temps per fer les tasques administratives o què? Tot ha que tenir-lo molt, molt de compte. I, a més, l'atenció al client, com la faré? La faré online també, em serviré de les xarxes socials per poder atendre als clients, la postventa o la captació a la meva botiga. Faré una landing page, que seria una pàgina d'aterratge, no? Uh-huh. Tot hay que tenerlo molt, molt, molt en compte per després dir, val, perfecte, qual és la tecnologia que tinc que posar per cobrir tot això? Mira, la faig amb PrestaShop o la faig amb WordPress o la faig amb Magento. No. Primer de tot, objectius que vull posar en marxa i després és la tecnologia, és al final de tot.
Perquè suposo que el punt de partida també, quan parlem d'internet, és tenir un espai web i després també tenir perfils oberts a xarxes socials, però no únicament xarxes socials, oi, Sandra?
No, clar, jo puc fer campanyes d'email marketing o puc fer algun flyer i distribuir a la meva zona, no, d'influència o per obrir algun mercat. Per exemple, si jo tinc una botiga que va molt orientada al Vallès, però després vull obrir mercat a Gavà. I per què no també fer una mica, no, una distribució de flyers o alguna mena d'algun tipus d'una altra campanya. Per què no un espai radiofònic, no? Que algú te'n parli i tu fas una entrevista en un altre lloc. Hi ha molts canals per tenir-los en compte, per poder donar a conèixer la meva botiga online.
Uh-huh. I quan parles d'aquests projectes de botiga online, no sé si parlem o ja distingir obrir per primera vegada un negoci i que sigui únicament online, o de botigues tradicionals que diuen i que veuen que el futur també és aquest i que, per tant, arriba un moment que es plantegen. Tenim la botiga tradicional, amb un local, amb un lloc concret, però a partir d'ara també tenim la botiga virtual. Quins són els casos més freqüents que et trobes per la teva experiència, Sandra?
És molt bona pregunta, aquesta, perquè molta gent, clar, s'està plantejant això. Tinc el seu lloc, ja té uns gastos assumibles, no?, a més, que són fixes, i, però clar, volen obrir el mercat, no?, o han escoltat d'això de la botiga online. La botiga online és totalment complementari a una botiga que està a peu de carrer, però totalment complementari. Però clar, abans d'això és també posar objectius i dir necessito, jo puc arribar a tot o necessito d'algun tipus d'ajuda més enllà, no?, de fer la botiga. Necessito algú que faci les tasques aquestes o les faré jo. I qui em va atendre al meu negoci, no?, al peu de carrer. És pensar en tot això, no és endavant. No.
Perquè una altra qüestió...
Pensar tot.
Una altra qüestió clau és després també el manteniment de les webs, no? I del producte que estàs venent, no? Que no doni la sensació de que no s'ha actualitzat i de que no està al dia, no?
Sí, això és un punt clau també, perquè moltes vegades empieza, no?, amb molta ímpetu i motivació i després se va com pinchant el globo, que és el que diu de vegades. Uh-huh. I no, tu tens que prever això també. Es necessita d'un manteniment, es necessita d'ir actualitzant continguts i depèn del calendari anual, per exemple, ara ve la castanyada, ve també Halloween, guste agradi o no, el Halloween s'ha imposat molt.
Clar, forma part, no?, de la nostra...
Sí, ja forma part, sobretot per als nens, no?, que les agrada el disfraç i tot això, I, clar, la castanyada de Halloween va, hi ha que fer campanyes per això. I també ir pensant en les campanyes de Nadal. Si jo en la meva botiga estic en campanya de Nadal i estem a març i todavía se mostra la campanya de Nadal, clar, que imatge estic donant. Entonces, un manteniment mensual o ir pensant, val, i aquest mes què puc promocionar? I aquí l'altre aquí. I així, ir provant i ir, clar, més a més, veient què és el que motivaria la compra del meu mercat.
Uh-huh. I a més, com deies a l'inici de la conversa, ja per acabar, Sandra, el tema visual també és important, no? És a dir, oferir-ho d'una manera que es vegi, que capti l'atenció, no?, de la gent, que es vegi, no sé si modern o com a mínim que hi hagi molt de color també, no? No sé.
Molt important, i depèn del sector, i saps què? Depèn molt també com soc jo a la hora d'atendre a la gent. És molt important veure què valors, què és el que vull donar. Per què? Perquè els colors també se tenen que escollir per això. Si jo vull donar, per exemple, soc una casa, una rostisseria, hi ha certs colors, el vermell, el groc, que fan que tinguis una mica de gana, saps? és el neuromarketing.
Clar.
Doncs experts com nosaltres ho coneixem, tot això. I ho posem al projecte també. Té que ser part del projecte. Uh-huh. Hi ha colors que són més tranquil·litzadors, vamos a dir, no? Com si pus un espai de ioga, el verde va molt bé... bueno, tots els colors tenen que ve també amb el sector i amb la imatge que vull donar.
Clar, diguéssim que no es deixa res a la improvisació.
Res de res. Uh-huh. Tot es connecta.
Doncs, Sandra, gràcies avui per haver-nos fet un tast del que serà demà la classe, que crec que ja tens quòrum suficient, no?, que són grups de gent bastant important, perquè són els dies demà, també el dia 13, el dia 18 i el dia 25. Per tant, són 4 sessions que tindràs ben completes d'alumnes, no?
Sí, estic molt agraïda, molt contenta amb la convocatòria, amb l'Ajuntament de Calella, que ha fet una bona feina.
Doncs Sandra, avui ens ha acompanyat la Sandra Cordone, que és experta en màrqueting i xarxes socials i també la responsable d'aquests tallers que comencen demà a Calella, en aquest cas per a la formació per fomentar l'emprenedoria i en aquest cas centrat també en la creació d'una botiga online. Sandra, gràcies i fins aviat i molta sort.
Moltes gràcies. Adéu.
Més coses, les pistes de la zona esportiva de la Muntanyeta acolliran aquest proper dissabte el primer míting de promoció d'atletisme Ciutat de Calella. La celebració d'aquesta nova prova coincidirà amb la quarta i última jornada del trofeu promoció que organitza la Federació Catalana d'Atletisme. El president del Club Atletisme Calella, Joaquim Noguera, ha avançat que hi haurà una gran varietat de proves pel fet de coincidir dues competicions i perquè al ser la final del trofeu promoció hi haurà el lliurament de premis. Hi haurà 4 categories, des de Benjamí fins a cadet.
Hi ha molta varietat de proves perquè al juntar-se les dues competicions, doncs aprofitem totes les proves que havia posat la federació i pel mitin n'hi hem afegit algunes. S'està obert des de les categories Benjamí fins a la categoria cadet. O sigui, hi haurà 4 categories, Benjamí, Alevi, infantil i cadet, i tant de velocitat com de fons amb curses, llançaments i salts, pràcticament cobreix totes les proves que aquests nanos poden fer.
El president del Club Atletisme Calella es mostra satisfet de poder organitzar a la ciutat un míting de promoció, ja que, segons ell, no se'n fan molts a Catalunya.
Nosaltres ens feia molta il·lusió perquè de categoria dels grans, categories sèniors, hi ha diversos mítings aquí a Catalunya. Barcelona, Mataró, Palafrugell. En canvi, de cara a promoció, de cara als petits, no hi havia res. Hi havia controls, però de mítings no hi havia res. I vam pensar que seria una bona ocasió. Estem molt il·lusionats perquè, esclar, esperem que sigui una matinal, doncs, amb la muntanyeta plena de gent.
Segons Noguera, la previsió és viure una matinal d'atletisme des de 9:45 fins a 14:00 PM. Hi participaran al voltant de 300 atletes. D'altra banda, Joaquim Noguera ha avançat a Ràdio Calella que el Club Atletisme Calella i l'Ajuntament han posat fil a l'agulla per poder celebrar en un futur el que s'anomenaria Pujada al Pati de l'Os. Es tractaria d'una nova prova esportiva que encara no té forma concreta, però que tindrà com a objectiu promocionar el Parc del Mau.
Estem treballant, i ja hem parlat amb l'Ajuntament, i a l'Ajuntament li sembla bé, en organitzar el que en diem pujar del Pati de l'Os. Sí, sí, o sigui que els atletes surtin de peu de carretera, a la porta d'entrada als pins, i facin tota aquella pujadeta fins al Pati de l'Os. Estem parlant de si serà tipus contra la rellotge, que surtin d'un a un, o tots junts, per categories, o què? Això encara no està previst ni molt menys.
Canviem de tema. Aquest dimecres, 12 d'octubre, és dia festiu i la Solera, la penya solera barcelonista de Calella, organitza una nova marxa familiar. Es tracta de la 9a edició. Ens ho explica l'Aleix Durant.
Les 8 del matí és l'hora perquè la gent s'apunti i a les 9 és la sortida. A partir d'aquí es fa un recorregut d'uns 6 quilòmetres més o menys sortint del Camp de Mar. Es passa pel passeig Manuel Puigvert fins a les Torretes i altre cop fins al Camp de Mar. Ho ha explicat el president de la Solera, Isidre Argelés.
Es comença al Camp de Mar, pel passeig Manuel Puigvert fins al túnel, pujada per les escaletes de les roques, la passarel·la, Rocapins, fins a dalt a les Torretes, fent la volta, altra vegada cap a Rocapins, passarel·la i passeig marítim i Camp de Mar.
L'organització dona aigua i samarretes commemoratives a tots els participants, però també hi ha premis per als més grans i, sobretot, als petits.
És un diploma especial, també donem per la persona masculina i femenina més veterana i també, igualment masculina i femenina, més jove. I llavors també hi ha una cosa que també agrada molt i la gent, bueno, als nanos els agrada molt, és que els 10 primers participants de 4 a 10 anys que finalitzin la marxa obtindran una entrada de futbol per veure un partit de Lliga del Futbol Club Barcelona. A determinar el partit clar, s'ha de determinar, no?
La penya solera espera que faci un bon dia i que es pugui fer la caminada amb força participació.
Gràcies, Aleix. Recta final de l'informatiu, com sempre també, per la previsió del temps. Una previsió del temps que ens acosta Joaquim Serra.
El temps de les properes hores ha de continuar, sobretot aquesta tarda, amb molts núvols, especialment de cara al vespre, i és que aquesta pròxima nit matinada, altre cop, la nuvolositat abundant pot arribar a deixar alguna goteta, algun petit plogim, tot plegat, ben poca cosa. De cara demà, a primeres hores del dia, encara continuem amb núvols abundants, però amb aquests núvols que esperem que es vagin trencant de cara a mig matí, mig dia i fins a mitja tarda, més o menys, amb una obertura de clarianes. Les temperatures aquestes pròximes hores i també demà han de continuar semblants a les d'avui, amb vents fluixos i amb una situació marítima tranquil·la, dominada com a molt pel marejol a tota la costa maresmenca. Tot això a l'espera d'un canvi de temps que a partir de dimecres ens portarà amb precipitacions generals a tota la comarca, unes pluges molt esperades i també un descens de les temperatures, especialment a partir de dijous.
Doncs amb la previsió del temps de Joaquim Serra posem punt i final a l'Info Migdia d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns 10 d'octubre del 2016. A partir d'ara la informació, el butlletí de les 6 de la tarda i també a l'Info Vespre a partir de 8:15 amb l'Oriol Leo i la Mar Mir. I sempre a radiocalella.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia.
Més informació a www.radiocalella.cat.